entrevista en Josep Maria Murià el 7 d'agost del 2002 a casa seva. Escolta, per què m'ha saltat això?
Era la primera escola allà on vas anar, l'any 48, quan comences la primària.
Devia ser l'any 48, suposo. Aleshores el calendari escolar començava el gener, començàvem al febrer les classes i acabaven al novembre. I la primera escola que vaig anar, bueno, primer vaig anar amb un, el que diem un kinder, una escola
preescolar,
que era una institució que deia Acadèmia Hispano-Mexicana. Allà vaig ser un nano molt feliç. Les professores molt, molt simpàtiques, sobretot una d'elles molt més jove, molt joveneta. Vam tenir una bona relació. Allà vaig debutar com a artista, que ens feien cap, com que jo feia tan malament. Vam donar un paper que tenia molt orgull, perquè era solista. Un personatge que es deia Cri Cri, a Mèxic, de Vilondo Soler, que tenia unes cançons per nens que van tenir molt d'èxit. Després no sé per què el govern les va privar a les escoles i després ja tornar. El que els nanos cantaven, El burrito está llorando, i jo feia el solo, entonces feia, feia molt bé. Jo que em sortia meravellosament bé. Aquí vaig debutar com a artista. I com es diu, debut i despedida, perquè... Sí, allò... Però bueno...
I se'n deia Acadèmia Hispano...
Acadèmia Hispano-Mexicana.
I per què això?
Era una de les tres escoles que van fundar els refugiats, sí. Era la dels més pobres. No, era més aviat les de classe mitjana, ja. Després, ja, quan es van situar. Però potser sí, potser l'Institut Lluís Vives era de més modèstia i l'Acadèmia... L'Acadèmia em penso que ha desaparegut, finalment.
I recordes, a part d'aquesta senyoreta, d'altra gent?
No recordo ni com es deia, crec que deia Rosita i no recordo res més. I recordo algun dels nois que hi havia, que no hi sapigut mai més res.
I d'allà passes...
Però ja em van portar, jo quan vam entrar a l'escola, ja em van ficar al Liceu Franco-Mexicano, en la secció mexicana, tenien dues seccions i allò va ser un veritable desastre. Hi havia una cosa que ja era de mitjana edat, potser devia ser soltera, estrictament soltera, i aleshores molt amargada. Ens fotia una quantitat d'adoctrinament religiós impressionant, però no tot era culpa de la professora. Que recordo que el director de l'escola, perquè li anéssim a comprar coses a la seva botiga, ens tancava l'aigua. També recordo els banys horrorosos,
els lavabos,
vaja, horrorosos, bruts, i els càstigs de la professora aquesta eren de pegar la mà, de posar-te en una cantonada aguantant un llibre amb cada mà i cada la paret, allò de... del segle XIX, oi? Ara recordo que la meva mare m'explicava que de petit amb aquesta li deia la pinxa vieja reganyona. Era la meva expressió afectuosa per la professora. D'aquí em van treure i aleshores em van ficar en una escola a prop de casa que es deia Colegio Franco Suizo. L'amo era un metge català de cognom Cabanes i el professor era un professor català, em penso que es deia Galés. I ara era una escola molt petita, tan petita que el professor tenia que tenir dos grups, tenia alumnes de primer i alumnes de segon. I una estona a classe amb uns, els deixava alguna cosa perquè s'entretingués i aleshores passava amb els altres. Va ser un desastre aquesta escola perquè la van tancar, la van tenir que tancar, suposo que perquè no tenien prou alumnes, a mig any.
Però hi havia un professor exiliat català que es deia Galés.
Galés.
Seria
aquest, de Tarragona, suposo que sí. No en vaig saber res més. Després l'escola es va tancar i després va ser un any que hi va haver una terrible epidèmia de paràlisi infantil, de poliomielitis.
Quin any era?
Estava segon i és l'any 49. I aleshores, entre que l'escola tancava i l'epidèmia i que no anava bé i tot això, saps què? Devia ser l'any 48, perquè resulta que jo anava avançat. Potser em van ficar a l'escola abans d'hora. Ara hi estic pensant, amb això. I va ser l'any 48 i l'any 47 quan vaig entrar a l'escola, això és més possible. Vaig quedar a casa, mira. Vaig perdre l'any, vaig perdre el curs i aleshores aquí és on ja no vaig entendre el pare. Aquesta cosa, perquè m'envies amb el seu amic català, aquest senyor Cabanes, en una escola que estava a prop de casa, trobo que anava molt bé. Però que després m'envies al Col·legi de Madrid és el que no acabo d'entendre.
Perquè és clar, ell com a nacionalista català, per alguna manera, et porta en el que seria l'escola emblemàtica de l'exili republicà...
De l'exili republicà espanyol.
Espanyol,
clar. Aleshores no ho entenc. Ara suposo que hi havia professores catalanes. De fet, la primera professora que em va tocar era una professora Teresa, no recordo el cognom, però que era catalana. Les classes sempre van ser en espanyol, mai em va parlar en català, però no diré ni fu ni fa. En allà vaig començar a sentir els primers problemes que jo crec que a l'escola aquesta es van manifestar després. Acaba una certa... per menyspreu pels mexicans, cosa que s'apuntava. Malgrat que hi havia alumnes mexicans amb molta...
És el que anava a dir, devia haver-hi alumnes mexicans.
Hi havia molts alumnes mexicans i generalment eren mexicans de famílies, diguéssim, d'esquerra o més o menys liberals.
Econòmicament?
Econòmicament bastant potents. I jo puc citar sis detalls que se m'han quedat a la memòria d'un cert... menyspreu.
Això seria la dècada dels 50.
Això ja seria, això t'estic parlant, sí, mira quan comencem els anys 50. Va venir la meva àvia, amb la que vaig estar molt identificat. I en el col·legi aquest, a segon, de primària vam tenir que ser, el tercer va ser un desastre perquè vam tenir una pila de professors. El quart ja vaig tenir un professor molt bo, espanyol. Ara no em recordo el nom. A cinquè vaig tenir un que deia Riesco, que també eren bastants bons, però el de sisè era un professor Albert, valencià, que parlava català, un home bastant gran ja, que va ser una meravella. Aquest professor Albert Rindalatra, de l'altre, la crisi amb el col·legio, Madrid, ja va començar quan vaig passar a la secundària. Que me'n recordo que em vaig anar a inscriure, el meu germà m'hi va portar, i després el pare es va enfadar, perquè m'havien inscrit en allà. Jo que ja tenia algun problema el pare amb l'escola, i sentia que alguna cosa no anava bé. De fet, el meu germà havia tingut alguns problemes. Recordo que hi va haver aquesta una espècie de crisi a casa, perquè m'havien inscrit sense consultar-li. Però vaig començar la secundària en allà, i en allà si vaig tenir problemes.
Abans de passar a la secundària, a la primària, recordes una mica el tipus de classes que fèieu? Si eren classes allò clàssiques o hi havia coses que ara tu, des de la teva perspectiva, diries que eren de renovació pedagògica o de classe activa?
Mira, segons m'han dit els cursos, els professors que he tingut de pedagogia, el que feia el professor Albert era un mètode molt antiquat, que a determinada hora ens posava tots en una fila al costat, al voltant de la sala, amb l'ordre ja establert, i aleshores ens anava fent preguntes, i el que no la sabia perdia llocs, i el que la guanyava, guanyava llocs. Res. Però era una cosa que ens divertia molt, i jo recordo que ens distreia molt, i creava una certa competència, això és el que diuen, que potser no és correcte, però bueno, això ja no és el meu problema. Però la veritat és que sí, ens divertia molt, perquè a més et feia estar una mica dret i et cansaves una mica, perquè del que un estava cansat era allà d'estar assegut, oi? I recordo que era un professor que preguntava molt, oi? Parlava meravellosament bé. És allò que pensava les coses com si fossin.
Però molts a classe?
Sí, eren classes bastant numeroses.
Colegi noies?
En el col·legi, la primària i la secundària.
I les noies dels republicans...
Anava a l'escola del davant, en el Madrid de noies, però era un edifici diferent. Sí, senyor. Noies i el dels nois. Només a la preparatòria, començaven a anar junts.
Els republicans, que Espanya defensava la coeducació.
Això mateix. No sé quin any es va fer mixt el Col·legi de Madrid, però quan a mi em van expulsar l'any primer de segon, encara era...
A tu t'expulsen a primer de secundària?
A primer de secundària.
Per tant...
Finalitzant el primer de secundària.
Marcel Santaló, Estrella Cortics, que són els noms que tothom repeteix de professors excel·lents.
No, jo vaig tenir de professor excel·lent un professor Carbonell, que no sé ben bé si era català, matemàtics, sí. No sé si era català. Sí. Era impressionant perquè tenia un nas impressionant, era el que recordo d'ell.
Penso que era de la... de la dinastia, per entendre'ns, dels parellós matemàtics.
Potser sí.
Almenys la gent m'explica això, de dir que hi havia dos grans matemàtics, no, dos grans matemàtics, Santaló i Carbonell. No, no, parelló, Santaló i Carbonell.
Ah, Santaló i Carbonell, Santaló, sí, perquè sí. El matemàtic parelló és no, més no, jove,
sí,
molt més jove.
Sí,
Santaló i Carbonell, que fins i tot tenien un llibre.
Exacte.
De text, que era el que portava. Oi? Ara, després hi havia una defesa espantosa, un miserable, tal Luis Castillo, que crec que va ser fins i tot director després del Col·legi de Madrid, que aquest era allò que se'n diu un veritable fill de puta, m'entens? Amargat, anticatalà fins al moll de l'os, i antimagicà, era un tio francament racista, que et donava història.
El pare, i per tant, amb una escola en castellà i el pare en català, no sap si va haver intents de fer algunes classes en català...
En el Col·legi de Madrid no, que jo sàpiga no hi va haver cap intent, almenys no. I això que hi havia suficients professors, perquè jo crec que en el Col·legi de Madrid hi van anar a parar, doncs jo crec que potser, és a dir, dels professors que sonen, oi? Que van dels que es van incorporar en altre tipus d'escoles, però hi van anar a parar catalans de molta fama, no? Però jo no hi va haver cap moment en què despuntés la intenció de fer una classe en català, al Col·legi de Madrid. Jo crec que ni se'ls va acudir, ni en els catalans que tenien els fills en allà, i molt menys en els directius.
I no recordes a casa que hi hagués converses d'aquestes, de dir, doncs, a veure, els fills, com els hi mantindrem el català o així, o no?
Sí, això era una gran preocupació del pare. Sempre es desesperava molt amb el meu germà, que no llegia, i no llegia en català, i que els tinc per aquí alguns. Sempre vaig ser més o menys lector, èpoques no massa, però el pare sí que tenia aquesta preocupació.
I el pare i altra gent com el pare sap si va intentar solucionar aquest tema o buscar alguna...
Jo crec que quan ens van ficant a l'escola aquesta del Franco Suïso, aquest famós Franco Suïso, jo crec que era la intenció, crec que em sembla recordar que hi havia una mica la idea de que aquesta escola es convertís en una escola catalana.
Sí.
O que hi hagués català, vaja.
Sí.
El pas que va ser un fracàs econòmic, suposo, i va tancar el mitjà. Però jo crec que aquesta és una mica la idea.
Aleshores, t'expulsen per bon noi?
M'expulsen per mal noi. No massa mal noi. No era massa dolent. El motiu concret de l'expulsió és perquè hi havia un dia a la setmana que les classes acabaven a les 12 i no es deixaven sortir fins a les 2. I un dia jo vaig fotre el camp i em vaig anar a casa. Se'm van assabentar, jo ho havia fet diverses vegades. I un dia ens van pescar i aleshores em van expulsar. A mi em van expulsar per sempre. Amb un altre noi que se'n va escapar amb mi, el van expulsar per 15 dies. La diferència del càstig era perquè jo era el líder, deia. El director, un altre. L'altre dia estava mirant les cartes que es van creuar amb el pare i la carta d'expulsió és pràctic perquè tot un escàndol espantós dient que quan vagi a una altra escola on em permetin fer aquestes coses. I el pare li va contestar dient si aquest nano s'ha escapat és perquè ha fallat vostè. Vol dir que la vigilància que té és deficient. Aleshores no es descarregui amb aquest noi. Hi va haver unes converses, hi va haver intermediaris i el director, hi havia dues professores en allà que van intervenir i el director aleshores va dir que em permetria tornar a presentar els exàmens, només els exàmens finals. I...
A veure, hi ha una cosa que a nosaltres ens estranya, que és vista des de la la situació catalana i espanyola que hem viscut, que és el que se sol fer els dilluns, que era l'homenatge a la bandera o l'aixada de bandera o no sé què, això. A veure, explica'ns una mica quin sentit té, perquè és que nosaltres això és una cosa que, com que l'escola franquista ens obligaven un determinat tipus de bandera, ens costa entendre ara la vostra.
Nosaltres teníem des de la primària hi havia cerimònies a la bandera, però no era cada dilluns. Això és una mesura que s'ha pres. És posterior a que jo vaig estar a l'escola. Parlem de dues coses. Mm. Els meus conflictes amb el Col·legi Madrid van ser justament per sentir-me mexicà. Aquesta va ser. Per això et dic que a mi em van ofendre especialment. Molt especialment m'ofenia l'actitud d'aquesta gent, diguéssim, antimexicana. Tant a l'escola com fora de l'escola. Com que m'ofenia molt, com que registrava molt clarament aquests fets, no? Potser de moment m'ofenien només, ara de gran doncs ja ho racionalitzo i més o menys puc explicar això. Però sí, els meus conflictes amb l'escola es van originar justament per negar-me a sentir-me espanyol.
Aquells que feien? Quan feien això de la bandera, què feien? La bandera mexicana?
Quan hi havia cerimònies a la bandera, hi havia cerimònies a les dues banderes, a la bandera mexicana i a la bandera republicana. Ensenyaven a cantar l'himne mexicà i una lletra de l'himne de la República que després vam saber que es va inventar el mateix professor de música. No? I l'actitud venia en moltes altres coses, des de la manera de donar la classe. Entens? Esclar, tot aquest tema de la conquesta i aquestes coses, doncs jo crec que passaven oli, no? I bueno, li donaven la seva volta, per una banda. I, doncs clar, per una altra banda, doncs, tu tenies unes... senties el tema com que te l'estaven manejant malament, no? Però després aquesta actitud de classe, el comentari així és una mica despectiu i totes aquestes coses, això era una cosa que ho vaig anar sentint. I fins que un dia es va organitzar una cosa estranya com un partit de futbol entre mexicans i espanyols, el qual em sembla veritablement fastigós, m'entens? Com una escola faci una cosa d'aquestes. Es feia molt això, mexicanos contra espanyols. M'entens? Això es feia molt, en diferent tipus d'activitats. Oi? A mi em volien fer jugar amb els espanyols i jo em vaig negar de totes maneres. I aleshores em van dir, no jugaràs amb cap. I aleshores vaig insultar el professor i bueno, tot el que tu vulguis, no? I es van escalfant la cosa fins que em van expulsar. Va haver-hi un partit del col·legi on estava contra el Madrid, doncs vaig fotre dos gols i em vaig sentir totalment venjat, m'entens?
En canvi, les versions que jo he llegit i així, tothom deixa el col·legi o Madrid a dalt de tot, com un gran col·legi, i d'aquest tema que tu ara expliques així críticament, ningú en parla.
Ningú en parla perquè estaven en el joc, món. Perquè era el normal, era el correcte. Aquesta mateixa gent, ara quan els hi dius, ei, hi havia un cert despreci pels mexicans, i ara, de cap manera, t'ho neguen, els mateixos, els hi recordes frases concretes que els havia sentit a dir de Bailet, i que ara ja no, perquè són morts, però ja em va tocar quan un conflicte que vaig tenir a la comunitat republicana espanyola als anys 80, i et dic, els hi recordaves les coses que deien que de cap manera, no? Oi? És a dir, estaven en el joc, i estan encara. Mm-hmm. Oi?
Curiós, per què? A veure, un país que els acull de la manera que els va acollir, que amb més generositat no podia ser, i en canvi ells després, que creen el seu col·legi, no inculquen en els seus alumnes aquesta generositat o l'estima en el país que els acull.
Tot era un rotllo de part de boca per fora, entens? Bueno, tot, entenem-nos. Era una cosa la imatge que dominava d'aquest col·lectiu, entenem-ho. Després podem parlar d'altres, de gent particular, però com a col·lectiu, la migració aquesta republicana va desenvolupar un cert menyspreu per la mexicanitat. Els mexicans són irresponsables, els mexicans són incomplidors, els mexicans són seriosos, els mexicans no fan les coses ben fetes, a la nostra terra la història dels llimones que eren com taronges, a la nostra terra la història de que les índies aquí no són bones. aquest tipus de coses. Per una banda, és molt natural la nostàlgia de l'emigrant. El que no és acceptable és un cert racisme, inclús, envers aquest país. No? Si val, aleshores, la incoherència de dir nosaltres hem vingut aquí perquè som republicans i perquè som demòcrates i totes aquestes coses, i per la meva actitud en la pràctica quotidiana de tots els dies, sigui la d'un veritable gachupí. Entens? Clar, quan els hi vaig dir una vegada que eren uns neogachupines, es van fotre les mans al cap perquè ells se sentien una raça superior, amb el sentit de dir els gachupins eren uns pobres imbècils que van venir aquí morts de gana a treure's la gana. Nosaltres vam venir aquí perquè teníem idees i defensàvem la llibertat i la democràcia. Per tant, són superiors. M'entens? És un qüestionament que també te'l fas, no?
I aquesta crítica que fas la faries en el Col·legi de Madrid o en general a tots els...
Jo aquesta crítica que faig la faria en general a la col·lectivitat republicana espanyola. Entre les moltes virtuts tenien aquesta característica. El sentiment que s'han creat de que van evangelitzar aquest país, la frase de que nos sacamos detrás de la cortina de Nepal, la frase de que gràcies a nosaltres es va crear una indústria editorial, és a dir, el sentiment de que gràcies a nosaltres aquest país va tirar endavant, el sentiment de que gràcies a nosaltres aquest país ha millorat l'actitud de que aquest país, si no fos per nosaltres, no hauria tirat endavant, m'entens? Això està implícit en moltes actituds. Clar, no t'ho diuen amb claretat i quan venen les cerimònies i aquestes coses, tots et tiren el rotllo de l'agraïment i totes aquestes coses, no? Però la frase de que pobra senyora, què li passa? Per la seva filla, que quan li ha passat a la seva filla? Se l'han tirat i li han fet un nano? No, no, s'ha casat amb un mexicà. Hòstia, això ho he sentit a dir moltes vegades. No, oi? No, que es casi, home, que quasi un espanyol està bé, no? Encara que després l'espanyol li surti anticatalà, això no és problema, però després d'espanyol, no? Amb un índio no, fotem, oi?
Aleshores, després d'aixòs al col·legi,
em foten fora, me'n vaig al col·legi Williams, allà m'estic els 2 anys i pico que em fan falta per acabar la secundària, i aleshores vaig entrar a fer la preparatòria. Allò va ser la millor decisió que va prendre el pare, donar-me permís, perquè ja vaig començar a demanar les coses pel meu compte, com és natural, entrar a la preparatòria, la segona part de la secundària, del batxillerat.
Per entrar a la universitat.
Eren 2 anys aleshores, ara són 3, que ja es feien a la universitat, les preparatòries són dependències universitàries, i aleshores vaig entrar a la preparatòria pública. I allà vaig ser un nano feliç. Llàstima que no va durar massa, perquè després, la situació còmode no va durar massa, perquè aleshores va ser quan la família es va traslladar a Guadalajara i em vaig quedar sol a Mèxic acabant la...
Com vas quedar?
Em vaig quedar a Mèxic tractant d'acabar la preparatòria i de quedar-te sense la família i totes aquestes coses així em va...
A Guadalajara qui ve? El pare, la mare?
El pare i la mare només. I el meu germà es queda a Mèxic i jo em quedo a Mèxic.
I l'àvia?
L'àvia Emília, no, l'àvia Emília va morir molts anys abans, sí. L'àvia Emília va durar poc.
I l'Anna Murià?
L'àvia Emília va arribar... Va arribar cap al 48 i devia morir el 52 o el 53. Va venir l'àvia Magí, que va morir el 58. Sí. Meu pare ja va venir cap aquí el 59. Ja. Anna Murià es va quedar, no sé si vivien als Estats Units en aquell moment, es va quedar també el Jordi, que era el més petit, que va ser l'últim on va arribar cap aquí, i jo al cap d'un temps vaig venir cap aquí, vaig tenir que tornar a fer la preparatòria, part de la preparatòria aquí, a la universitat de la universitat. Però et dic, quan vaig estar a la preparatòria oficial, em vaig sentir el meu element, és a dir, un molt mexicà, o sigui, normalment mexicà, tractes amb gent així, i personalment, a part, vaig mantenir una relació amb 5 fills de refugiats, una cosa a part de l'escola. Ens veiem de tant en tant, i ens reuníem i tot això. Albert Pisunyer, un noi més gran que nosaltres, bastant curt de gambals. Es va separar aviat del grup perquè nosaltres fèiem una ronda, fèiem un grup que no volia tenir tractes amb l'Orfeó Català. A vegades el pare em deia, aneu a l'Orfeó, no sé què. Era un desastre anar a l'Orfeó, això és una cosa que també et puc explicar. Una mica era aquest sentit parroquial, m'entens, que els molestava també la presència de gent diferent, no?
Eren els altres.
Els altres, un era Enric d'Altavuit Godàs, el Pissonyer Llorenç, l'Albert, Héctor Gali Companys, net del president, el Marín Bosch, que ara és el secretari de Relacions Exteriors, va ser cònsol a Barcelona, bastants anys.
Miquel Marín, és un... A veure, jo lligo Marta Ros, té alguna cosa a veure, Miquel Marín...
Marta Ros Bosch, Miquel Marín Bosch.
Ah.
Les mares eren germanes.
Sí, aquí és, ara. I aquest Gali que anuncies, hi ha una Montserrat Gali o Galí amb algun treball
no,
que llegit?
No, no té res a veure. No. Aquella és Montserrat Galí, que és G-A-L i llatina.
Val.
Gali és G-A-L-L-Y.
A veure, abans de parlar de l'Orfeó, en aquest tros que no s'ha gravat, explicaves que un dels records petits era de que veies els dos volcans i cada nit els anaves a despedir.
Quan anava... jo recordo tres coses d'aquella època d'infància abans d'anar a l'escola. Eren els volcans, el cilindre, que li deia el Chicho, encara els dic Chicho.
És a dir, la música,
la música de Manubri. Encara a hores d'ara jo no puc passar per un costat d'un senyor que estigui donant-li voltes a la manivela sense deixar-li diners. És l'única persona que li dona cèntims. Com es diu, i els galls d'indi, que passejaven pels carrers.
És que quan explicaves això dels volcans, jo he pensat una cosa. Quan te venien a dir la mare o el pare bona nit, després de despedir-te tu dels volcans, te parlaven de Catalunya?
Parlava molt de Catalunya a casa.
El sentit era de que ara tornarem?
La sensació de tornar, en aquells moments, sí. La sensació de tornar hi era. Perquè la sensació de tornar, no, la sensació de que podrem tornar aviat, no es va perdre allò que dèiem alguna vegada.
Un record de dir que tornarem, el havies tingut?
Sí, sí, sí. 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 Ara ho ajudava. Ajudava l'oncle Martí Rauret, que sempre que compareixia per casa deia ja jo acabo i jo ja ens anarem. I aviat era molt ratllo aquest.
I el teu pare, per tant, també disposat a tornar, per tant, amb un peu aquí i un peu allà.
Amb la sensació d'allà. Sí. Era contradictori, en aquest sentit, perquè feia coses que no eren d'una persona, com el Martí Rauret, que, dimoni, no va fer una feina seriosament perquè, doncs, deia, no val la pena, perquè s'hi amaneix d'anar, no? Ell sí va entrar-hi en sèrio a coses d'activitat econòmica. En aquest sentit jo crec que no actuava com si se n'hagués d'anar. Però altres coses, per exemple, mai va comprar una casa, no? Perquè deia, si ens n'hem d'anar no val la pena, no? O sigui, una mica, jo crec que era una mica ambivalent en aquest sentit. No tenia una idea molt clara, una decisió molt presa. Ara, quan a finals dels anys 50, o sigui, ja va prendre la decisió de quedar-se a Guadalajara, justament.
I va ser quan es va nacionalitzar o
naturalitzar? No, ell es va nacionalitzar l'any 43.
Ah, ja va.
No, els propis equips, però sí, més o menys, sí, no.
I va tornar-hi?
El pare va tornar a Catalunya fins l'any... va tornar fins l'any 69.
Va tornar de dret a Catalunya?
Va tornar de dret a Catalunya, va... La bronca era... Ell era dels que deia que no s'havia de tornar mentre hi hagués en Franco. Aquesta és una discussió que la vaig sentir permanentment a casa. L'any 69 va rebre una carta del seu germà de Barcelona dient que la seva mare li quedava poc temps i que tenia una gran il·lusió de veure-la amb ell. Aleshores va consultar-ho i la situació econòmica era molt dolenta en aquell moment. La situació econòmica de cada any es van reunir els diners i se'n va anar. Va fer uns famosos viatges que eren viatges de 21 dies, baratos. Fa 21 dies amb la seva mare i va tornar. Però pues clar, aleshores va dir, ja he trencat tot gel, i aleshores a partir d'aleshores hi va anar cada any.
Ja. I no va tenir problemes amb la policia, no. De controls així, res?
Cap. Cap.
I abans d'ell, la Valiartis i altra gent d'aquests havien marxat per quedar-se a Catalunya.
El primer en marxar d'aquests personatges importants va ser el Calders, no recordo quin any. L'any 59, l'any 60, no se pot saber, però el Calders va ser un dels personatges que mai es va identificar en aquest país, que més aviat era el primer índio que passava pel carrer, perquè és normal. A més, econòmicament tampoc feia res.